Molt bon dia, Capellades i comarca de l'Anoia. Dissabte vinent, les cases i carrers s'ompliran d'olor de castanyes calentes i flaires de panellets i escalfor de moniatos embolcallats en paper de diari. Festa de Tots Sants, avançala del Nadal, records, flors i pare nostres pels que ens han deixat i portem en el cor, voltats de centenari xiprers, amb direcció vertical, com si fossin artefactes de cap canyaveral que miren al cel i s'agafen a la terra. Podrem veure enguany castanyeres amb màniga curta, ja que el temps no troba el fred. Avui hem dormit una hora més i els rellotges s'han parat una hora. Els de la penya Blaugrana de Capellades varen organitzar un viatge al llevant mediterrà, que resultà rodó i de grata memòria, i més endavant en parlarem. També tindrem més tard la visita de Carolina Riba, bona col·laboradora del nostre programa, parlant de geranis i de les festes que s'apropen. El grup teatral de Capellades representarà aquesta tarda a la vila tarragonina d'Ulldecona l'obra d'Alexandre Cassona, Els arbres moren drets, que tinguérem ocasió de veure per la festa major d'enguany. Els desitgem un sorollós èxit. I ara comencem amb una cançó i la dediquem al rellotge, perquè avui el rellotge aquesta nit ha sigut protagonista i s'ha quedat parat, com hem dit, durant una hora. El reloj, por los sabandeños. Companyia del programa de Ràdio Capellades, Calaix de Sastre, que ve emitint-se tots els diumenges de 10 a 12 del migdia. Avui, dia 26, diumenge, 30 del temps ordinari, és Sant Evarist, Papa i Màrtir, Sant Marcià i Llucià Màrtirs i Sant Rústic Bisbe. El dilluns és Sant Vicenç, Santa Sabina i Cristeta Màrtirs, Sant Gaudiós Bisbe i Sant Florenci Màrtir. El dimarts és Sant Simó Cananeu i Judes Tadeu, apòstols, i Santa Cirila, verge i màrtir. El dimecres és la Festa Major de Girona. És Sant Narcís Bisbe, Maximilià Bisbe i Santa Eusèbia, verge i màrtir. I el dijous és Sant Marcel Centurió i els seus fills Claudi, Luperc i Victori, màrtirs, i Santa Eutròpia, màrtir. El divendres és Sant Alfons Rodríguez, jesuïta, Sant Quintí Màrtir, Sant Wolfgang, bisbe, i Santa Lucila, verge i màrtir. Hi haurà lluna nova a les 10 hores i un minut del matí a Escorpió, i el temps ens assenyala boires. Aquests dies el temps, doncs, fa un... En fi, cada dia és diferent. Una mica a vegades puja la fresca, a vegades baixa, i ens té acostumats a un temps una mica canviant. I el dissabte ja és la Festa de Tots Sants. És Sant Vígor i Sant Licini bisbes. I el diumenge és el 31 del temps ordinari i hi ha la commemoració dels fidels difunts i Sant Victorí, bisbe i màrtir. I ara parlarem una mica, doncs, del mes de novembre, que marca un període de trànsit entre la tardor i l'hivern. Novembre acabat, hivern començat. El novembre, el nom li ve de ser el novè mes del calendari romà, el qual començava a comptar l'any a partir de març. Els anglosaxons, en canvi, l'anomenaven mes de la sang, per al·lusió al costum de matar en aquest mes, per Sant Martí, els porcs, la carn dels quals, salada, adobada o embotida, es consumiria durant l'hivern. El camp continua la sembra i a la darreria del mes comença la collita d'olives, una feina llarga i laboriosa que ocupa molta gent. A les terres vinateres ha arribat el moment de fer el tast del vi novell. I l'adagi diu, per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. I a muntanya els ramats són estabulats i continua la bona època per la caça d'animals i de bolets. El mes de novembre assenyala boires i nevades. Les grans boirades a muntanya, on creu que la boira és obra d'uns dimoniots negres, com el sutge i molt peluts, que escampen la boira per tal de no ser vistos mentre es fan mil malifetes. També es diu que si una noia ensenya les galtes, aquesta s'avergonyeix i se'n va a córrer cuita. Popularment, la boira, molt espessa, se la coneix també per la tinyosa i de la humida se'n diu pixanera o ploranera. Aquest mes cauen les primeres nevades. I ara parlarem una mica dels panellets i de les castanyes.
Un dels costums més característics d'aquest dia és el dels panellets. Els panellets són uns pastissets fets generalment a base de patata, farina, ou, sucre, ametlles i pinyons. Antigament els panellets rarament es compraven. La gent els adquiria participant a les rifes que es feien durant tot el matí i bona part de la tarda, o se'ls feia a casa. Després, quan van començar a establir-se les pastisseries, es van anar estenent el costum de comprar-los i les rifes van anar desapareixent. Els panellets es mengen a la nit, després de sopar, i hom els hi otorga un sentit sagramental. Possiblement es tracta de la pervivència dels antics pans votius, en aquest cas, oferts als difunts. La castanyada. Avui, després de sopar, se celebra la castanyada, àpat més o menys familiar, dedicat als morts i que ve a ser la resta dels antics àpats funeraris. A més de les castanyes torrades, es mengen moniatos i panellets i es beu vi. Segons el costum, el vi havia de ser dolç o blanc. Tradicionalment, la castanyada tenia un to sever i cultural que manifestava el respecte als difunts i sovint s'acabava de... Sovint acabava passant el rosari per les seves ànimes. A l'actualitat ha pres el caràcter d'una celebració festiva i les castanyades solen reunir les famílies i grups d'amics per a fer una gatzara. D'un temps ençà, és freqüent que se celebrin castanyades col·lectives en barris, escoles, esplais i altres agrupacions socials.
I com que, doncs, diem aquests dies que encara no fa el fred que hauria de fer, ens van dir que les castanyeres, algunes anaven amb màniga curta, com us he dit ja al començament del programa. I parlem-ne una mica. Havia estat tradicional que el dia de Tots Sants, a les castanyeres de Barcelona, es posessin totes juntes al portal de l'Àngel. Però una vegada passat aquest dia, plantava les seves parades a diferents punts de la ciutat. Les castanyeres vestien de manera pròpia. Duien unes faldilles de sergil molt amples i folgades, amb davantal de cànem i llana. Al cap duien una caputxa blanca, molt llarga, que es lligaven al coll i a la cintura perquè les abrigués. Quan es fumava, la caputxa prenia un to grisós que donava a les castanyeres aspecte de mussol, sobretot si duien ulleres, d'aquí ve que popularment la gent les qualifiqués de mussoles. Per torrar les castanyes, utilitzaven fogons de terrissa i paelles foradades d'aram o de ferro. Hi va haver, doncs, un temps que a Capellades molta gent també es torraven les castanyes. Agafaven una paella, la més vella que hi havia a la cuina, la foradaven i llavors, doncs, allà torraven les castanyes. Ara em van dir que hi ha llocs que venen paelles foradades. En fi, tot és manera de fer negocis. Per torrar les castanyes utilitzaven fogons de terrissa i paelles foradades d'aram o de ferro. Una vegada torrades, les posaven a covar entre sacs vells col·locats damunt de la fusta, que alhora els servia de taulell. D'un peu de ferro o de fusta penjaven un fanalet que les il·luminava i feia de reclam. El seu crit, que pregonava boníssimes castanyes, grosses i calentes, la canalla, per fer-les empipar, anava envoltant a la castanyera i li responien: petites i dolentes, de les 8, 7 de pudentes. I és clar, elles s'enfadaven, però no deixaven de fer el seu negoci. I ara, una cançó per tots vosaltres, i durant el programa, perquè segurament la Carolina també ens en parlarà, parlarem de la festa de Tots Sants, de les castanyes i dels panellers.
Quan t'he vist aquí al ball, m'ha semblat que eres com riu, un torrent desbordant, ple de força i encant. No he pogut resistir i he vingut amb tu a ballar, per si el goig o el somrís tu me'ls pots encomanar. Prou que ho sé, que els moments tendres, dolços i plens d'encant duren sols breus instants, són com foc de senalls. Però en tinc prou, simplement, de ballar aquest foc amb tu. El demés, francament, no em preocupa en absolut.
Aquí a Ràdio Capellades, amb el programa del Calaix de Sastre. Aquesta cançó ens iniciava, doncs, a la tardor. Hem canviat, doncs, el temps, i ara és el temps tardoral. Carolina Riba és periodista, ha fet reportatges, cròniques, entrevistes. És especialista en temes de cultura i comarca, en ciències naturals, i ha escrit sobre botànica, jardineria, ecologia i agricultura. I ve a portar-nos els seus coneixements, que són molt, i són molt extensos, amb la nostra col·laboració al Calaix de Sastre. Bon dia i sigues benvinguda, Carolina.
Sí, bona hora.
Et fem llevar de matí sempre, no?
No, aquí tots a treballar a la primera hora ja va bé, eh?
Sí. Què ens portes avui?
Bé, tenint en compte que estem ja a les portes de Tots Sants, que és una diada, doncs, molt popular i molt celebrada per tothom, he pensat parlar una mica d'aquesta festa, i sempre, és clar, des de la vessant, en tot cas, nostra de les plantes i de la botànica.
Sí.
La festa de Tots Sants és una festa d'origen pagà, o sigui, els romans ja la celebraven, tenien el costum de visitar els seus difunts al cementiri una vegada a l'any, i després, amb la vinguda del cristianisme, doncs, aquesta festa es va continuar, l'Església la va continuar celebrant, i se celebrava generalment a la tardor per una raó molt senzilla, que era ja passada l'època de les feines del camp. Hem de tenir en compte que totes les festes que celebrem avui, tot i que les celebrem a la ciutat i amb una civilització totalment industrialitzada i comercialitzada en una societat de consum, totes les festes tenen un origen molt camperol, molt lligades a la terra. Totes les festes se celebraven sempre passada l'època de la feina, quan ja es tenia la collita recollida. En aquest cas, lligat a la festa aquesta pagana, després religiosa, de recordar i visitar els difunts, o sigui, el dia de Tots Sants era dia de festa, dia d'alegria, i després la tarda ja es canviava, i el dia següent, o sigui, l'endemà de Tots Sants és el dia dels difunts, el dia que es dedicava als difunts. Aleshores, amb aquesta festa, i en aquesta festa hi ha una sèrie de molts costums, cada lloc també té els seus costums més particulars, I van unit molt, sobretot, la gastronomia. Per exemple, menjar les castanyes, els panellets... Clar, hem de tenir en compte que les castanyes és un fruit de tardor. O sigui, menjar castanyes, aquesta festa no la podríem pas celebrar al maig, perquè al maig no hi ha castanyes. En canvi, sí que a la tardor hi ha les castanyes. Aleshores, era propi el dia de Tots Sants a la tarda. No se celebraven actes públics, hi havia festes o actes, els locals es tancaven. I les famílies, o en grups, es reunien el dia de Tots Sants a la tarda i solien resar el rosari o fer actes, podríem dir, culturals, però sempre amb un caire, doncs, piadós, o un caire de record, danses una mica fúnebres, podríem dir, o danses de la mort. I mentre, per exemple, mentre es resava el rosari o després d'aquestes festes que es feien, es menjaven les castanyes torrades. Tenim en compte que ara portem uns quants cap aquí, que la tardor sol ser molt bonançosa, no fa massa fred, però hi ha hagut, això del temps va molt a cicles, hi ha hagut èpoques més, sobretot el segle passat, l'octubre i el novembre eren mesos ja molt freds. Aleshores, doncs, la gent es recollia a la vora del foc o a vora d'una fogata, si es feien actes públics o col·lectius al poble, i allà es traven els panellers, es torraven les castanyes i menjaven castanyes. Després ja va venir el costum dels panellets. El costum dels panellets no és pas massa antic, és del segle passat, no portem massa temps. Abans els panellets ho es feien a casa, també aprofitant la collita. Els panellets ja tots sabem que es fan amb ametlles, a més són molt bons.
Ametlla i sucre.
Exacte. Aleshores, doncs, esclar...
Això és la base.
És la base.
Ara després els pastissers s'han posant clar, doncs, les seves idees,
el seu art,
la confecció.
I la seva imaginació. Sí. Però en principi el panellet, doncs, la clàssica pasta d'ametlles. Clar, les ametlles és un fruit que també es recull la tardor, sí, sí. Doncs ja s'ha recollit. El que dèiem, que doncs tot està lligat a la producció de la terra. Els panellets en principi es feien a casa, la gent que els sabia fer, uns panellets molt simples, molt senzills, i després se'n feien els forns o els cafès de finals de segle, també és un costum, ja dic, que és molt bo. I la gent no els anava a comprar, això de les pastisseries i els forns que fessin panellets és molt més ja cap al principi del nostre segle. Però el segle passat no es compraven els panellets, sinó que es feien panellets generalment als cafès i feien una parada molt curiosa i la gent anava allà i comprava números i es rifaven. Es feien les rifes dels panellets. I les castanyes, o la gent també se les torraven ells, o hi havia unes castanyeres que es posaven a l'església o al camí del cementiri. Recordem que antigament els cementiris sempre eren al costat de les esglésies.
Sí.
Aleshores, doncs, les castanyeres es posaven entre l'església i el cementiri i la gent, anant i venint del cementiri, doncs, també comprava les castanyes. Això ha anat evolucionant, actualment doncs, és molt diferent tot, però sí que el costum aquest gastronòpic continua conservant-se i doncs, avui actualment els panellets és, un,
sí.
és una exquisitesa i les pastisseries doncs, hi tenen molt art i actualment doncs, econòmicament molt, molt apreciats.
Exacte.
Perquè solen ser
esclar, són dos dies
doncs això s'ha anat conservant. Els costums i tradicions, cada lloc tenia els seus, com actualment també no tot es fa igual, però esclar, potser tot ara és més homogeni. Per exemple, a l'Empordà hi havia alguns pobles que tenien un costum molt curiós per Tots Sants, que era quan una parella començava a festejar, per Tots Sants es anava a visitar la família, o sigui, la nòvia, la noia.
Era el dia de la petició de mà.
Més que la petició, era el dia que es presentaven, es coneixien.
Sí, que es començaven, o sigui,
que es començaven a
conèixer. I llavors ens deien, doncs amb aquesta noia jo ja fa 5 anys que hi vaig.
Sí, oi? Aleshores la noia, o sigui, era curiós, oi? La noia posava les castanyes, preparava les castanyes, i aleshores el noi que anava a la casa de la noia, perquè sempre era el noi que anava a la casa de la noia, doncs el jove, si volia quedar bé, i esclar, si volia quedar, que perquè per això anava, no?
Si no malament.
Portava els panellets.
Està bé.
Allà hi havia la reunió de família i es menjava... Això, els costums que...
Això ho trobem, aquestes costums, les trobem ara molt naturals, però ens han introduït coses últimament que jo a vegades el meu camp no les acaba de pair. Per exemple, ara ja, doncs, en fi, tants anys que sempre hem vist en aquestes cultures de que es visiten els cementiris cementiris, no? Per anar pregar sí, també sí, una sí, mica sí, pels, familiars pels familiars i pels amics, sí, no? Sí, sí, inclús sí, per portar un ram de flors també als amics i a la família. Però com ara, les persones que actualment els incineren, què, aquests?
Bé, ja hem dit que els costums van evolucionant molt i, és clar, és una altra... És una altra forma. De fet, recordar els difunts no s'ha d'anar forçosament al cementiri.
Exacte, si no, i entre'ls i un pare nostre.
Es pot recordar de moltes maneres, és clar. Sí, les coses van canviant molt. Aquest costum que dèiem dels joves noies, actualment segurament que no es fa, perquè els joves noies ja fan la seva castanyada i es troben en un altre lloc, i a casa s'hi van i van, i si no hi van, no hi van, i és una altra qüestió. I igual que doncs, no trobarem castanyeres poquíssimes, en alguns llocs encara conserven el costum, però gairebé és una cosa que està extingida. En canvi, doncs, les pastisseries que fan parellets, sí, tantes com vulguis, i els forns... I,
és un cop l'any.
I també hi ha doncs, els que ja venen més industrialitzats, que es troben en qualsevol botiga, sí, sí, de moltes qualitats, esclar. Llavors, la gent va al cementiri, potser sí, sí que s'hi va, i molt, i es recorda, però doncs, també hi ha molta gent que agafa els panellets, es compra i se'n va passar el dia a la muntanya o en un altre lloc i ho celebra d'una altra manera. Aquí seria una cosa molt d'entrar en qüestions de sociologia molt complexes que nosaltres ja se'ns escaparien poder del nostre,
sí, sí, sí,
del nostre domini. Llavors, un altre costum que hi ha, que és també és el que dèiem, que encara es fa força, fins i tot no solament per Tots Sants o el Dia dels Difunts, que sí que hi ha molta gent que només ho celebraria, però hi ha molta altra gent que ho fa tot l'any d'anar-hi molt sovint, és la visita al cementiri per portar flors als difunts. No forçosament ha de ser només el Dia de Sants, o sigui, entre any hi ha moltíssima gent que visita el cementiri. Aleshores, una flor típica, la flor clàssica de
que es porta al cementiri.
Si vas tot l'any em pots portar de tota mena, això sí. Però una de la clàssica, la típica, la que només hi havia abans, perquè només s'hi anava un dia, era el crisantem. El crisantem és la flor, doncs...
Però és una mica de flor silvestre, el crisantem.
No, el crisantem, el seu nom de crisantem, etimològicament, vol dir flor d'hort. I vol dir flor d'hort perquè els crisantems, els primers crisantems, l'origen dels crisantems, que...
El que ens has portat ho és.
Aquí he portat una mostra. Eren grocs i continuament grocs. Jo n'he portat aquí una varietat, que és una varietat mini, que la flor tot té uns, no arriba a 3 centímetres de diàmetre. Però actualment hi ha una gran varietat de colors i de mides extraordinàries. El crisantem és originari de la Xina i del Japó, o sigui que ens remuntem. I el seu cultiu a Orient fa més de 2.000 anys que es coneix. Aleshores, en aquests anys, doncs, ha anat evolucionant molt. Actualment, tots els crisantems gairebé són híbrids, aquest que he portat jo per vostre, és una varietat molt petita, que serveix molt bé pel pom, doncs, per omplir, però són tots híbrids, o sigui, actualment de silvestres ja en trobaríem. Ja no, evidentment, aquí de silvestres no, perquè no és el nostre país. Però fins i tot a Orient avui ja tots són cultivats amb encreuaments de dues o tres espècies primàries que han donat unes grans varietats de color. El que sentem és una planta que tots la coneixem gairebé tothom, és una planta que en molts horts en trobem, aquí capellades jo n'he vist sí, passant a les vores dels horts, als jardins, no n'hi sol haver massa als jardins, i ara explicarem per què. Els horts generalment n'hi tenen perquè la gent diu, bueno, doncs un parell de plantes de crisantems que així ens en tindrem per Tots Sants, perquè es considera una planta útil, però es considera una planta útil només per Tots Sants. Realment, és clar, és una flor ideal. I per què és ideal? Perquè ve per Tots Sants. Una flor que floreix ara a tardor.
Aquests dies. És...
No floreix ni el maig, ni el juny, ni l'abril, sinó que floreix ara a l'octubre. I per aquest motiu, el crisantem se li sol anomenar la flor dels morts.
Sí.
I la gent li té una mica d'aversió.
Mania.
Perquè la mort sempre és una cosa...
Fa respecte.
Una mica tabú i fa respecte. I això és un concepte totalment erroni, totalment, i aquesta tradició vulgar... És ben bé vulgar perquè aquesta cosa que deia de que és un tabú, la mort sempre fa por, i perquè floreix aquesta època. En altres països, i sobretot Orient, el crisantem té un gran apreci, és usat en floristeria.
Hasta per barrejar, per exemple, amb rams
molt,
de núvia. No
molt,
tant.
Molt, molt, molt. Hi ha llocs que sí, es fa servir. Orient és la flor nacional del Japó, sí, a més sí, a més. i unicabana amb un sol crisantem és un símbol d'exquisitesa i de bon gust i
és molt fina, és molt fina la flor.
Què passa que aquí, doncs, sobretot els països mediterranis, que tenim una cultura més rebuscada i aquesta cosa que la mort fa por, tot el que relaciona amb la mort, doncs, se la rebutja. Aleshores, el crisantem és una flor molt, molt simple, però molt bonica, a més té molta durada, és de la família de les compostes, una família que té una gran varietat de gèneres, però aquesta és la més
la reina, podríem dir.
Podríem dir que és la reina. És la mateixa família de les margarides, sí. I la margarida no se'ns acudirà dir-li, doncs, que és una flor de mort, no? El fet de que hi hagin tantes varietats, ja hem dit que és perquè, doncs, s'ha donat, sobretot aquests països, Europa, centre Europa, es cultiva i es fa servir, i fons l'hivern aquestes flors n'hi ha moltíssimes, és les que fan servir per centres de taula, per tot el que calgui, no? Aleshores, de varietats, les híbrides donen per tot. N'hi ha de simples, com seria aquesta, que és simple i molt petita. N'hi ha unes que són molt grans, en forma de bola, que tenen uns 15 centímetres de diàmetre, amb els pètals incurvats cap fora, incurvats cap dins. Aquestes són incurvats cap dintre, que fan una bola, però molt, molt tupida. Se'n diuen de varietat pompó, perquè fa com un pompó. La groga potser és la flor més... el color més corrent, i per això se li diu flor d'or pel color, perquè, doncs, recorda l'or. Però n'hi ha en rosa, n'hi ha en blanc, sobretot el blanc, n'hi ha una varietat que se'n diu Polaris, que és un blanc pur, recordant el pol, el blanc, sí, de la neu, Polaris, que té, doncs, molta, molta anomenada. I després també hi ha una varietat, que aquesta ja no se'n troba tanta, però sí que és molt estonada, perquè també és molt caríssima, que les fulles són molt llargues, molt estretes i més molt irregulars, que la flor dona la sensació d'una aranya, l'aranya fa, posa aquelles potes d'aquella manera, i fins i tot, doncs, el nom, perquè aquestes varietats ja tan cultivades, tan extres, ja tenen un nom cada una, com les roses tenen un nom que se'ls dona, sí, nom. Doncs en aquest cas també hi ha un crisantem, precisament, que és groc i és d'aquesta forma de d'aranya, que se li diu Yellow Spider, o sigui,
i es marceixen molt ràpid.
No, els crisantems
aguanten molt.
També hi ha una altra varietat que és d'un color rosa xampany, que també és una varietat caríssima, que se'n troba poquíssima, i fins i tot aquestes varietats tan espectaculars solen estar registrades internacionalment pels viveristes que les han aconseguides, que les han tretes al mercat, i si un les vol importar o les vol plantar, una altra persona, un altre viverista les vol plantar per treure per cultivar-les, s'han de pagar royalties, o sigui que és una cosa cara. Hi ha molts aficionats al cultiu del crisantem, aquí només es cultiven per l'ús d'aquest ús, i es compren, doncs, a la botiga.
Però com ara, d'aquests dies, les Rambles de Barcelona, de
les està
flors,
ple,
està
clar,
ple per esclar, poder anar al cementiri. Esclar, no? Clar.
I els professionals, o cal dir, que no els cultiven. I fins i tot hi ha una agrupació, hi ha una societat internacional de cultivadors de crisantems, que agrupa a tots els cultivadors de crisantems.
També.
Perquè, doncs, és el que deia, que és una flor important, molt apreciada i molt valorada. Cosa que aquí no acaba.
Que no hi duguem encara el valor que...
No, perquè, doncs, està lligada al fet. Aleshores, tornant a les tradicions populars, si la festa dels Tots Sants la celebréssim al març, per exemple, el mateix que dèiem abans, que mengem castanyes perquè és ara l'època de les castanyes, si la celebréssim al març, potser al cementiri portaríem flor d'ametller, que és quan floreixen els ametllers. I si la celebréssim, doncs, a l'abril, potser hi portaríem roses. I no se'ns acudiria dir que una flor d'ametller o que una rosa sigui una flor de mort. És una relació que no té res que veure. I d'altra banda, doncs, les flors són ideals per honorar els vius i els morts i per tothom. Per tant,
clar que sí.
Tot l'any. I tot l'any, per exemple, en un enterrament hi ha corones de flors, i aquestes corones no solen passar de crisantem, sinó que solen ser de totes les flors que hi ha en aquell moment, no? Llavors, el fet que crisantem floreixi a les nostres latituds, aquí, finals d'octubre, que floreix ara, que és clar, ho fem servir ara perquè el creiem, perquè floreix ara, té una explicació biològica. Per això jo i tots els floristes rebutgem totalment que se li digui que és una flor d'amor, perquè no sí. té res a veure, no? Aleshores, la floració del crisantem, que té una explicació biològica, ve condicionada per un procés que s'anomena fotoperiodisme, que no té res a veure amb el periodisme, fotografia sí. periodisme, no, sinó amb el fotoperiodo. És la llum del sol la que fa que floreixi aquesta flor a la tardor, com la llum del sol fa que les altres floreixi en una altra època, com la llum del sol fa que doncs tota la vida vagi el seu
ritme. Sí.
Doncs, durant l'any, sobretot a l'estiu, a moltes hores de sol, de claror, diurna de sol, la planta va creixent en alçària, una planta que pot arribar a mig metre o hasta fins i tot un metre, i en la formació de tiges, o sigui, va fent tiges. Moltes tiges, si es vol que faci moltes, i si es vol que només sigui el crisantem que pugi amb una sola tija i a dalt la gran flor, aleshores això ja és un treball de cuidado del viverista, que s'han d'anar despuntant tots els brots, i llavors només sempre queda una tija alta i cap damunt farà una flor. En canvi, si es vol que faci moltes tiges, com en aquest cas, doncs es despunta la tija central, la que podríem dir de l'ull, i llavors van traient les altres. Esclar, això està en funció del tipus de flor que es vol. Aleshores, a l'arribar a mitjans agost, recordem la dita popular del 15 d'agost a les 7 ja es fos.
Sí.
Això, o sigui que el dia s'escurça
molt, clar.
La nit, hi ha més hores de nit que no pas de sol. Sí. Doncs, a mesura que el dia es va escurçant, o sigui, que hi ha menys hores de llum, les gemmes florals s'activen. O sigui, hem dit que tot l'estiu això, la planta, el crisantem, va creixent, però va creixent en alçària, i va traient fulles, i va traient brots. Però les gemmes florals, o sigui, la flor, només s'activa quan arriba l'agost, que es van baixant les hores de sol. I arribar a mitjans d'octubre, que hi ha menys de 12 hores de sol, comencen a obrir-se d'una forma natural. Si ens veiem, doncs, que a mig d'octubre, en 4 dies, els crisantems s'obren. I és així de senzill el fet que el crisantem floreixi a la tardor i vingui precisament els dies de Tots Sants.